El matí de Ràdio Sabadell. Tothom a taula.
I ja hi som, tots a taula, que ha arribat el Xus Tubeldia, el tenim a Ràdio Sabadell. Bon dia, Xus.
Bon dia, Pau. Bon dia, escoltadores i escoltadors de la ciutat.
Mira, estàvem tan xerraires que no t'he fet ni la foto, que sempre intento fer-la perquè després me n'oblido, saps?
Estic molt vist. Poso un mirall aquí i
vinga,
ja
va,
estem.
Posaré una altra cosa,
però
no pateixis.
Però no sé què fas avui aquí a la ràdio. Jo feia ja TV3, és el tio més dinàmic que conec.
Sí. M'hi esperen molt, a TV3. Escolta'm, mira, et vaig preguntar, perquè m'interessa molt saber la teva opinió, per un programa que vaig trobar a Netflix, ara que tenim de totes les plataformes, que es diu Som el que mengem, un experiment amb bessons. M'ha cridat l'atenció, tu ja el coneixies,
sí,
perquè...
Sí, jo sé per què t'ha cridat l'atenció.
Saps per què m'ha cridat l'atenció, no? Doncs vinga, va, desenvolupa.
T'ha cridat l'atenció perquè els teus fills ja ho són, de bessons.
Correcte.
I què els hi passava quan miraven la sèrie?
Diguem que està molt ben filat a nivell de guió el fet aquest d'anar veient l'experiment dels bessons, evidentment són bessons adults, però hi ha 21 parelles de bessons que els hi van fent diferents proves físiques de com estan i els hi marquen, crec que és en 8 o 12 setmanes,
8 setmanes,
uns objectius, seguint una alimentació diferent. Un bessó s'alimentarà de manera vegana i l'altre omnívora. El que passa és que aquest testimoni de com van seguint l'evolució dels bessons, de com s'alimenten, com reben el menjar que han de menjar, com després el van a buscar i el que es van trobant pels supermercats, s'entrellaça amb anar a fer petits reportatges de com es fa la producció industrial del salmó, dels bistecs de vaca, dels pollastres...
D'això ja venim parlant fa temps, eh?
En parlem molt, però clar...
I et va explotar el cap.
Més que res, em va sobtar de dir, ostres, els xavals amb això s'han quedat bastant impressionats.
Quan em vaig passar el guió vas veure que jo anomenava aquelles proves com pseudocientífiques. Et vas donar compte?
Sí.
No t'imagines per què?
A veure, explica-m'ho.
Aviam, tingues en compte que els romans, per exemple, deien, aquí posarem una ciutat. Per què? Perquè és un punt estratègic. Però, ostres, potser no n'hi ha aigua. Igual s'estaven a 200 quilòmetres de l'aigua i portaven l'aigua fins en allà i aleshores feien que tot allò fos un microclima. El que jo m'haurà sentit anomenar, i escutxadores i escutxadors de Sabadell també, el de la cèl·lula mediterrània. Vull dir, un poble que està al costat d'un riu i hi ha 8 o 10 pobles al voltant que fan el mercat aquell primer poble i d'en allà es deve la ciutat. Bé, això queda incomplert a moltes societats, sobretot les americanes, perquè van dir, aquí arribem i posem la city aquí sense mirar res més. Aleshores, de què depenen aquelles persones? Depenen de lo que un comerciant amb el seu criteri X, o molts comerciants, vulguin portar allà en barco o en tren. Bé, de manera que aquest estudi dels 21 bessons no és... Home, si haguessin dit, bueno, 21 bessons d'aquest estat, d'aquell altre estat, o també de ses puestos d'altres punts del planeta.
La representativitat, per tant, és limitada.
Sí, i molt limitada perquè van agafar tota una sèrie de presumptes aliments, vull dir que no responen a lo que és la manera de subsistir de l'homo sapiens i de la dona sapiens, vale? I van dir, bueno, tot el que van posar a tant els vegans, perquè ja saps que un germà el feien vegà i l'altre el feien omnívor. Vull dir que un menjava més o menys com sempre, però amb un programa de que no es passés i de que ho tenia tot mesurat i que tenia un entrenador personal, l'altre també tenia l'entrenador personal, però també menjava coses pròpies de la seva indústria. Per tant, aquest estudi és compromès, està contaminat, no és un estudi científicament correcte. Quan jo estic parlant amb les iaies, una iaia no està contaminada.
Clar.
Ve directament de la tradició. Ells aquesta tradició l'han perdut com nosaltres l'estem perdent ara. Vull dir, la meva lluita personal amb l'Escola de Cuina Romaní és retornar la tradició i la manera de fer nostra a nosaltres, que és on tenim la salut mental i física.
De fet, un dels moments també que, que els nanos els hi va copsar, evidentment és un programa de tele, més que
sí,
algú científic,
show, allà.
Era el moment aquest en què explicaven que com que Detroit havia perdut tota aquella robustesa industrial, havien marxat tot el que seria la restauració mitjana o la gent que mirava una mica pel quins aliments servir i s'havia quedat només lo barat. Llavors, clar, la gent de Detroit, que fins fa res potser veia restaurants que més o menys et podies gastar els diners, menjar bé i tal, ara només era fast food de menjar d'aquest molt baratet, mirant res de qualitat, i d'alguna manera se sentien com condemnats fins al punt que havien arribat a allà on hi havia hagut fàbriques i de tot, bueno, reconvertir-ho a hivernacles i a tot.
Això ja ha arribat a Sabadell. Ara no pots anar dos mansanes sense que trobis una gran superfície. I la gran superfície no pensis que és qualitat. Aleshores, ara mateix pots cuinar magníficament per un euro. O sigui, un euro cuinat a casa teva ecològic és magnífic. Però també pots anar, perquè no saps cuinar, perquè has perdut les teves tradicions, cada mansana sí, mansana no, entres d'aquí a una d'aquestes grans superfícies i menges tot allò que no és un aliment, ni és tradicional, ni et serveix per res més que per perdre la salut mental i física. Així que ja ho tenim aquí, no hem de córrer tant.
Però ells inclús feien el pas aquest de que els que sí que se'n preocupaven o s'havien motivat davant d'aquesta situació ja estaven llavors plantant pel seu propi compte en les finques abandonades que havien sigut doncs, d'aquest esplendor industrial de la ciutat. No?
Home, és la solució primera. La persona més important de la subsistència, de la convivència de les societats, és el pagès. La persona que cuida la terra i que la mima i que la fa viure, vull dir, el moment que la terra mor, mor la salut de les persones. Vull dir, ens convertim en zombis perquè ens entenguem. Perquè les neurones necessiten menjar el que han menjat sempre, glucosa. I la glucosa no pot ser d'un refresc. La glucosa ha de ser d'un llegum i un cereal perquè bàsicament és el que treu la fam del planeta. Amb aquesta sèrie que em dius, la indústria està allà ficada, diu, pues ara farem un ou que serà de no sé què, del boom, no sé què, de tal. Inventen un ou.
Un ou que no és un ou, però que sembli un ou.
Sembla un ou dur, però allò està fet amb 1.400 coses. Tu saps la quantitat d'aigua i la quantitat d'energia que es necessita? Coi, agafa un tros de terra, com tu m'estaves dient, posa en allà un hort i tot el que sobra de l'hort són els ous, perquè les gallines ho menjaran tot. Et donaran l'aliment per la terra quan fessin caca, miraran que tot estigui viu i et donaran l'ou. I quan la gallina sigui vella, aleshores te la menges, no cada dia, perquè no estem preparats les persones per menjar pollastre cada dia. És un problema seriós si menges car cada dia.
De fet, t'he llegit que has escrit que el que ara li diem la dieta vegana, no?
Sí.
En realitat, a la conca mediterrània era el 80%, no?, de la normalitat.
Sí, evidentment, el 80% del que mengem quan vens a l'escola de cuina i veus el recull de lo que ens han ensenyat les nostres iaies, veus que no hi ha res de tot això amb els llibres de cuina convencionals. Bàsicament perquè les iaies no sabien llegir ni escriure antigament. Aleshores no hi havia receptes. I aleshores te n'adones que en una olla hi ha una representació que moltes vegades no hi ha proteïna animal i quan hi és el 20 o el 15, el 30% com a molt, i de manera festiva. Vull dir que en una olla t'hi podries trobar moltes coses i a lo millor algun animalet.
Per tant, aquesta incorporació creixent d'animals a la nostra dieta?
Absolutament insostenible. Vull dir, quan forces la naturalesa a fer més animals dels que toquen, la naturalesa pateix tant que mor. Al planeta li importa poc, però pensa que quan tu intentes posar fora d'una muntanya una vaca, necessites una hectàrea per la vaca. I ens capfiquem en que una vaca ocupi 4 metres quadrats, cosa que ja és una denigració per l'animal, per la terra que està ocupant perquè l'estàs embrutant, i per les persones que s'han de menjar aquell animal que està malalt. Totes les vedelles que estan engabiades, totes, ho estàvem parlant, 9 de cada pollastres catalans no veuen mai el sol.
9 de cada 10?
9 de cada 10 pollastres, no he dit malament. Sí, de cada 10, 9 no veuen mai el sol. S'encén la bombeta, mengen pinso, s'acaba la bombeta, descansen i a l'hora d'una altra i així. I després aquest animalet te l'has de menjar tu. Clar, ara ja que portem quasi 4 generacions de catalans que no sabem el que és un aliment perquè tots estan fets amb aquest patró, haurien de recular i dir, hòsties, i ara com ho fem? Doncs mira, comencem a veure com està vivint el 90% del planeta. Gran part de fora del primer món, eh? Vull dir, si borrem el primer món del planeta, cosa que seria un gran benefici per la subsistència estel·lar, doncs veuries que les persones viuen d'una manera molt senzilla amb simbiosi amb la Terra. I cuideu que el que acabo de dir, simbiosi. Quan parlem de consumidors, parlem de parasitosis, perquè consumir... Ara m'acaben de convidar a la fira de consum responsable de Sant Quirze. No sé si és aquest el nom, però si fa no fa. És el dia 26 de maig i potser hi aniré. Però, clar, consum responsable no és possible perquè quan consumeixes exhaureixes un recurs. Aleshores, no és gaire responsable acabar con un recurso.
Clar.
Vale?
I en canvi, a l'altre li dius que fem com parasitació d'aquest consum de recursos alimentaris, però en canvi nosaltres ens ho venem com que és completar les nostres dietes, s'ha d'agafar tot el que ens fa falta.
Bueno, si et pregunto, com el 90% de les persones, quins són els aliments necessaris per estar saludable, la gent no ho sap. Si li preguntes quins són els aliments de temporada, la gent no ho sap. Vull dir que hi ha tota una sèrie de professionals que tenen unes professions bastant nefastes que s'han preocupat molt, molt, molt de que les persones tinguem una confusió suficient com per vendre qualsevol cosa passant-la com a aliment. I això no toca. Ara ho sabem. I escoltadores, escoltadors de Sabadell, teniu mòbil. Podeu mirar quins són i em podeu escriure a l'Escola Cuina Romaní i us passarem un document on veus la guia de compres per Sabadell i on veus on hi han aliments a la ciutat. Els que no hi són allà és que no en tenen d'aliments. Que posis en allà un passadís de coses ecològiques que venen de vés a saber tu on, però dic, no, és que és ecològic. Bueno, però és que potser ve de l'altra part del planeta. I no és el que va menjar la teva iaia. La fita és, no compres res que la teva iaia no compraria i estaràs sa de ment i de cos.
I segurament en aquests espais que tu deies que sí que s'alimenten en simbiosi amb el seu medi natural, des d'aquí els estaran fent veure com que els hi falten coses, no? Com que gairebé estan una mica desnutrits.
Dius, ostres, clar, si no menges carn cada dia, estàs desnutrit. Si menges carn cada dia, estàs intoxicat. Les teves neurones estan relliscant. Tens una propensió a totes les malalties degeneratives modernes que són degudes a menjar un excés de proteïna animal de molt poca qualitat. Hi ha una botiga que acaba d'obrir a la Rambla, perquè són una cadena, i han canviat, i diu, i han canviat el logo, i han canviat tot, i diu, sabem de carn. Ostres, que bé, vaig entrar. I entro i dic, aviam, quines són les carns ecològiques que en teniu? Oh, no, carns ecològiques no en tenim. Home, així no sabreu tant de carn com dieu a l'entrada, no? Aquest és el nivell que tenim. I aquest és, vull dir que per trobar carn ecològica a Sabadell has de començar a mirar. Afortunadament tenim un mòbil que li pots preguntar a Siri, Google, carn ecològica a Sabadell, sisplau, i dirà, parla primer amb el xus de l'Escola de Cuina Romaní que ja t'ho explica tot, i ja posem agulla al fil.
Clar, posem fil a l'agulla, però aquí el problema sempre està en les mesures, les quantitats de tot això, no?
Sí.
I la part on es complicava també el programa aquest de Netflix del que estàvem parlant, quan comencen a fer tots aquests experiments que tu dius, perquè llavors comença a sortir molta nova indústria, doncs que venen a dir que la manera de que tothom s'acabi pujant al carro, per exemple, del veganisme, seria gairebé fer idèntics, no? Aquests productes, sí, que deies, a l'ou ferrat o a l'ou dur que s'assembli...
L'hamburguesa, que sembli una hamburguesa que no ho sigui.
Però clar, llavors van fent una... o van explicant que van investigant com produir tot això, que per lo que diuen penses, bé, per tant, quan arribeu al punt que us interessa de fer-ho lo barat, com està costant ara barat la indústria alimentària tradicional, ja tornem a estar en el punt insostenible que estem ara amb la primera.
Barat del que tu pagues.
Clar.
Perquè tu pagues un euro, però al planeta li ha costat, a lo millor, 1.000. Perquè l'energia per produir aquella pseudo-hamburguesa és brutal. Com que diu, mira, són 200 litres d'aigua per hamburguesa, més tal, més qual. Dius, ostres, si hagués de pagar tot allò, el preu que tu queria, aquella hamburguesa costaria 300 euros, 100 grams. Però, com que tot això no ho comptem, el que li costa al planeta, però em va fer molta gràcia que la doctora, quan estava al final avaluant els resultats, diu, oh, i no m'explico com és possible que el vegà hagi perdut greix i guanyat musclo. Perquè pensa, la doctora pensava que sense proteïna animal no es pot guanyar massa muscular. I dius, ostres, aquesta doctora hauria de pensar que totes les persones que van construir, perquè això passa als Estats Units, evidentment, que totes les persones que van construir als Estats Units ho van fer amb mongetes, arròs, blat i blat de moro, com a proteïnes prioritàries. I aquelles persones bé que tenien una massa muscular suficient com per edificar tot un país.
Aquest és un dels spoilers que us fem de la sèrie aquesta, que és el fet de que la doctora que els hi va fent el seguiment els hi fan una prova per veure si han guanyat o perdut massa muscular i si han, sí, guanyat o perdut greix. I llavors ella es mostra molt sorpresa del resultat de que els que han fet la dieta vegana també aconsegueixin guanyar múscul. Però això forma part, no?, d'aquests oblits que tu ens dius a vegades, que en unes poques generacions ja ni ens preguntem com va ser possible allò quan la situació no era la d'ara.
Clar, les coses han canviat molt. Clar, fa 20-25 anys, quan vaig començar a preguntar a iaies, aquelles iaies havien viscut la guerra i la postguerra. Aleshores, sabien subsistir i estaven adaptades, molt arrelades, vull dir, amb arrels profundes al paisatge i a lo propi. I s'ho estimaven. I arribaven a tenir una relació amb les persones que feien aliments. I fixeu-vos l'esforç que he fet per evitar productor. Doncs, que eren, clar, entenien a la persona que els hi portava les seves mongetes del ganxet com una persona estimada, una persona que estava ajudant-li a cuidar la seva família. Això ara no ho tenim. Tu no pots dialogar amb la caixera del súper. A més, jo acostumava anar, perquè intento fer barri, acostumava a anar a una gran superfície que tinc a prop de casa a fer tot el que no és alimentació. El perfil de les persones que hi treballen allà ha baixat estrepitosament. No sé dir-te si és perquè paguen uns sous miserables, que segurament, o perquè és la política de l'empresa, perquè no hi hagi aquest tracte familiar amb aquelles persones. El que sí sé dir-te és que el tracte familiar que va haver-hi en un moment donat a una d'aquestes grans superfícies que s'ha perdut, per la qual cosa ja no m'interessava gaire anar-hi, i ara ja no hi vaig, vale? ni per les coses de neteja. Ara he començat a fer les coses de neteja a l'escola de cuina.
I ara s'ha incorporat, també.
Estamos en ello, des del rentavagelles fins al rentaplats, passant per el detergent de la rentadora, amb els subproductes de la pròpia escola, que és l'oli reciclat i tot això. En fi, que estem en un moment amb el que ja hem vist que tot el que és política s'ha d'avaluar. Sabadellens, Pau, hem de mirar quin és el resultat. El resultat és que les persones estan confoses i malaltes. Doncs, si el resultat és aquest, el que estem fent, sigui el que sigui, no és bon camí. Per tant, si ens remitim a que les polítiques agràries han de resoldre les... No, no està funcionant. Vull dir, política i salut no van amb el mateix carro. Política i simbiosi no van amb el mateix carro. Política i respecte no van amb el mateix carro. I política i els nostres fills no van amb el mateix carro.
Recomanaries, com a mínim per alguns aspectes, dir, bueno, mireu-vos el programa... diguem, no us deixeu entabanar per la, per lo que seria la part que gairebé és una mica d'anunci comercial, no? De dir, sí. oh, que bo tot això que arribarà ara, però com a mínim per tot el que és la, el reportatge de com s'està produint ara a escala la indústria agroalimentària.
Com a conscienciació és magnífic. Vale? Hi ha la part d'espectacle i la cosa que us heu de quedar quan veieu tots aquests reportatges, ara hi ha diversos reportatges sobre la pesca també a Netflix que,
sí?
que he vist. Sí, molt interessant. Que, sí, amb dates brutals que estava explicant un jove que va, un periodista de... Un jove que s'ha enamorat del periodisme i vol fer periodisme d'investigació ben fet i s'ha enterat anant govern a govern, departament a departament, de que les subvencions que es donen a la pesca són suficients com per treure tota la fam del món i que el 50% de la brutícia del mar la crea la indústria pesquera. Vull dir que hi ha coses així que quan veieu aquests programes, com per exemple aquests dels bessons, quedeu-vos en que agafaven dos bessons que tenien uns costums alimentaris normals, perquè compraven tot en una gran superfície, i tot i que continuaven menjant de manera comercial, els que menjaven coses vegetals estaven millor de salut física, mental i sexual, perquè per donar espectacle... En comptes de parlar del sistema circulatori o cardiovascular, ho feien relatiu només a la sexualitat.
Que sempre crida l'atenció.
Per cridar l'atenció. Doncs, tot i que eren productes comercials, les persones que eren veganes estaven millor al cap de 8 setmanes que les persones no veganes. Això és amb el que t'has de quedar. I ara només mirar el que tens al voltant, triar el bo i deixar de consumir, en aquest cas sí, consumir el dolent.
Justo Beldia, gràcies per venir a Ràdio Sabadell.
A vosaltres per escoltar-me.